Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
En la nostra agenda d'aquesta setmana recordem a mossèn Josep Maria Joan Torres Lana, prevere del bisbat de Terrassa, que morí el passat diumenge dia 1 de febrer als 81 anys d'edat i 55 anys de sacerdoci a la residència sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona. Era rector emèrit de la parròquia de Santa Engràcia de Montcada. Havia estat arxiprest de Montcada i conciliari dels cursets de cristianitat. Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar, presidí les exèquies a la residència el dia 3 de febrer. I aquesta setmana, en la nostra agenda, també volem comunicar-vos uns esdeveniments que, encara que succeiran d'aquí a un temps, que és la sisena setmana de la família, del 27 de febrer al 8 de març. Actes a diferents parròquies de la diòcesi. Clausura el diumenge 8 de març a la catedral. A les 6 de la tarda, conferència de Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, l'amor i missió de la família. I a les 8, celebració de l'Eucaristia de Cloenda. Demà, dimecres de cendra, comença la Quaresma i Monsenyor Saiz Meneses presideix la missa de cendra a la catedral a les 8 del vespre. El dia 20, amb motiu dels 1.400 anys del Concili d'Ègara, Monsenyor Saiz Meneses presideix a les 20:30 l'escola de pregària per joves a les esglésies de Sant Pere de Terrassa. El dia 21, sessió del Consell Pastoral Diocesà a les 10 del matí a la Cúria Diocesana. I aquesta conferència, també el dia 21, una conferència mensual a la sala capitular de la catedral a les 17:30 de la tarda, titulada El doctor Guardiet, un home avançat al seu temps, a càrrec de mossèn Joaquim Massaguer i el senyor Miquel Montoliu. El dia 23 tenim aquest recés de Quaresma pel clergat del Vallès Oriental a les cooperadores parroquials de Caldes de Montbui a les 11 del matí. Predica el pare Agustí Borrell, superior provincial dels Carmelites Descalços. I el dia 25, Monsenyor Saiz Meneses presideix a les 12:30 a l'Ametlla del Vallès la reunió de preveres de l'arciprestat de Montbui Puiggraciós per preparar la visita pastoral. Recordem també, en aquests dies en què se'ns convida en especial espiritualitat, que hi ha uns exercicis espirituals organitzats pels grups d'oració i amistat els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març, dirigits per mossèn Josep Serra. El lloc, Casa d'Exercici Sant Ignasi de Sarrià. Per més informació, truqueu al centre GOA, telèfon 93-21-81-005.
La carta de navegació.
Demà comencem l'exercici quaresmal. El nostre bisbe, com a pare i pastor, ens proposa aquest any de viure la invitació a la conversió amb una imatge gràfica i molt suggerent. Reduir la cendra de les nostres vanitats i recollir la farina de les bones obres. Déu ens donarà la seva gràcia i la seva misericòrdia. Escoltem-lo.
Déu us guard. El proper dimecres, dia 18 de febrer, és dimecres de cendra, la porta d'entrada al temps de Quaresma, que és camí de preparació per la festa de Pasqua. Actualment es valora molt el llenguatge simbòlic, i precisament aquest dimecres té lloc un símbol molt significatiu, el de la cendra. Se'ns imposa una petita quantitat al front, acompanyada d'unes paraules de Jesús que ens exhorten a la conversió. Cremar una cosa i convertir-la en cendra equival a destruir-la. La cendra simbolitza allò que és transitori i efímer, allò que aparenta molt i que en substància val poc. La cendra és símbol de la vanitat que s'amaga darrere les aparences. Hi ha una dita catalana, que no és de les més conegudes, però que resulta molt expressiva. Replegar la cendra i escampar la farina. És a dir, dedicar-se a recollir i acaparar les coses que tenen poc valor o no en tenen cap, i en canvi escampar i perdre les més importants. Quantes vegades ho podem fer nosaltres en la vida? Sobretot si la convertim en una fira de vanitats. La Quaresma ens convida a convertir el que és efímer en cendres i a recollir la farina d'allò que és més valuós, davant Déu. Ens invita també a la conversió, que en grec es diu metanoia. Aquesta paraula indica un canvi de mentalitat i un enfocament en la direcció correcta, que és viure de cara a Déu d'acord amb els criteris indicats per Jesucrist a l'Evangeli. En el capítol 25 de l'Evangeli segons Sant Mateu hi trobem la narració del judici final, meravellosament representat en el fresc de Miquel Àngel que es troba a la Capella Sixtina. Aquest passatge de l'Evangeli és una crida forta a l'esperança. Déu és misericordiós i vol que tots els seus fills se salvin i assoleixin la plenitud de vida que els té preparada. Perquè Déu és el bé més gran i el bé és defusiu de per ell mateix. Aquesta és la seva raó de ser. Bonum diffusivum sui, diu la metafísica clàssica. La primera carta de Sant Joan afirma Déu és caritat, és a dir, Déu és do, gràcia, generositat, desinterès, pura gratuïtat. I té un regne o un gran banquet, segons una altra imatge bíblica, per tots els seus fills. Però els demana que facin l'opció pel bé i no pel mal, que siguin misericordiosos amb tothom, sobretot amb els més febles, com ell és misericordiós. El cristianisme té molt present el drama de la condició humana. Blas Pascal ho va comprendre amb claredat i va afirmar que la veritable saviesa de l'ésser humà consisteix en adonar-se que és un ésser de contradiccions i en reconèixer la pròpia grandesa i també la pròpia misèria, vivint tot esperant la gràcia de Déu. El creient cristià sap que fins ara tot l'univers gemega i sofreix dolors com la mare quan infanta, i que l'home mateix gemega en el seu interior en la lluita per optar pel bé i no pel mal. Déu ens promet la seva misericòrdia i el seu regne, si bo i fent ús de la nostra llibertat, optem per la pràctica del bé, per reduir a cendra la nostra particular fira de les vanitats i per recollir la farina de les bones obres. Aquest és el principal programa de la Quaresma que us proposo.
En aquest apartat de llancem les xarxes, calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
En el nostre espai catequètic d'aquesta setmana volem compartir amb vosaltres el missatge del Papa Francesc en motiu de la Quaresma del 2015, escollint uns textos, uns paràgrafs, i fent-nos una idea del que el Sant Pare ens proposa per a tots els catòlics del món. Ha agafat com a títol Enfortiu els seus cors, enfortiu els nostres cors, de la carta de Sant Jaume. I diu així: Déu no és indiferent a nosaltres, està interessat en cadascú de nosaltres, ens coneix pel nostre nom, té cura de nosaltres, ens busca quan el deixem. Cada un de nosaltres li interessa, el seu amor li impedeix ser indiferent a tot el que ens passa. Però passa que quan estem bé i ens sentim a gust, ens oblidem dels altres. Alguna cosa que Déu Pare no fa mai. No ens interessen els seus problemes, ni els seus sofriments, ni les injustícies que pateixen. Aleshores, el nostre cor cau en la indiferència. Jo estic relativament bé i a gust, i m'oblido dels que no estan bé. Aquesta actitud egoista, diu el Sant Pare, d'indiferència, ha aconseguit avui una dimensió mundial, fins a tal punt que podem parlar d'una globalització de la indiferència. Es tracta d'un malestar que hem d'afrontar com a cristians. Un dels desafiaments més urgents sobre els que em vull detenir en aquest missatge, diu el Sant Pare, és el de la globalització de la indiferència. El món té tendència a tancar-se en ell mateix i a tancar la porta a través de la qual Déu entra en el món i el món entra en ell. Així, la mà de Déu, que és l'Església, mai s'ha de sorprendre si és rebutjada o ferida. I diu el Sant Pare, voldria proposar-vos tres passatges per meditar arrel d'aquesta renovació, quaresmal. El primer passatge: si un membre sofreix, tots sofreixen amb ell. Aquí ens parla de l'Església. El segon passatge: on és el teu germà? Aquí se centra en les parròquies i en les comunitats. I el tercer passatge, enfortiu els vostres cors, fa referència a la persona creient. Ja tenim l'esquema de tres punts. Primer, l'església, segon, les parròquies i comunitats, i la tercera, la persona creient, cadascú de nosaltres. En aquest primer paràgraf, en aquesta primera proposta, aquest primer passatge que parla de l'església, diu el Sant Pare, la Quaresma és un temps propici per deixar-nos servir per Crist i així arribar a ser com ell. Això és el que passa quan escoltem la paraula de Déu i quan rebem els sagraments, en particular l'Eucaristia. En ella ens convertim en allò que rebem, és a dir, en el cos de Crist. En ell no hi ha lloc per la indiferència, que tan sovint sembla que té tant de poder en els nostres cors. Qui és de Crist pertany a un sol cos, i en ell no s'és indiferent als altres. Si un membre sofreix, tots sofreixen amb ell. Si un membre és honorat, tots s'alegren amb ell. El Sant Pare fa referència a l'Església, que és comunió dels sants, perquè en ella participen els sants, però a la vegada perquè és comunió de coses santes, l'amor de Déu que ens va revelar Crist i tots els seus dons. Entre aquests hi ha també la resposta de tots els que es deixen tocar pel seu amor. I en aquesta comunió dels sants i en aquesta participació en les coses santes, ningú ho té només per a ell, sinó que se li dona en bé dels altres. Aquí recordem que nosaltres som cos de Crist. Ens podíem preguntar nosaltres mateixos, doncs, els missioners que se'n van a terres llunyanes a predicar Crist. En aquells missioners, tu i jo també som missioners, perquè formem part d'aquest cos de Crist que és l'Església. En aquests religiosos contemplatius que preguen, preguen per nosaltres i amb nosaltres. Per tant, també tenim i participem d'aquesta vida contemplativa. Tots ens hem de sentir membres, participants d'aquest cos de Crist. El segon passatge, les parròquies i comunitats. El Sant Pare diu, el que hem dit per l'Església Universal és necessari traduir-lo en la vida de les parròquies i les comunitats. En aquestes realitats eclesials es té veritablement l'experiència de que formem part d'un sol cos? Un cos que rep i comparteix el que Déu ens vol donar? Un cos que coneix els seus membres més dèbils, pobres, petits, i es fa càrrec d'ells? O ens refugiem en un amor universal que es compromet amb els que estan lluny, però que oblida Llàtzer assegut davant mateix de la porta tancada? Per rebre i fer fructificar plenament el que Déu ens dona, és necessari superar els confins de l'Església visible en dues direccions. I aquestes dues direccions a les quals ens dirigeix el Sant Pare, en primer lloc, la pregària, en segon, la missió. En primer lloc, unint-nos a l'Església del Cel en l'oració. Junt amb els sants, que van trobar la seva plenitud en Déu, formem part de la comunió en la qual l'amor venç la indiferència. El Sant Pare cita Santa Teresa de Lisieux, doctora de l'Església, que escrivia convençuda de que l'alegria al cel per la victòria de l'amor crucificat no és plena mentre hi hagi un sol home a la terra que sofreixi i gemegui. També nosaltres participem dels mèrits i de l'alegria dels sants, així com ells participen de la nostra lluita i del nostre desig de pau i de reconciliació. En segon punt, la missió. Tota comunitat cristiana està cridada a creuar l'umbral que la posa en relació amb la societat que la rodeja, amb els pobres i els allunyats. L'Església és per naturalesa missionera. No ha de quedar-se replegada en ella mateixa, sinó que és enviada a tots els homes. I diu el Sant Pare una frase de les seves. La missió és el que l'amor no pot callar. Per això el Sant Pare diu, com desitjo que els llocs en els quals es manifesta l'Església, en particular en les nostres parròquies i comunitats, arribin a ser illes de misericòrdia enmig del mar de la indiferència. I en el tercer punt, la tercera proposta és la persona creient. I diu, què podem fer per no deixar-nos absorbir per l'espiral de la indiferència? En primer lloc, pregar en comunió eclesial. En segon lloc, ajudar-nos amb gestos de caritat. I en tercer lloc, compartir el sofriment de l'altre. Això ens crida a una conversió personal, saber que depenc de Déu, que depenc dels germans, experimentar la pròpia fragilitat. I finalment el Sant Pare fa seva la pregària del Sagrat Cor de Jesús. Feu, Senyor, doneu-nos, Senyor, un cor semblant al vostre. Ens demana que preguem per ell i ens dona la seva benedicció i demana la intercessió de Maria per tots nosaltres. Que tinguem una santa Quaresma.
Com remem els nostres testimonis? Aquest vespre estem amb la Luisa Joly. Amb ella li vull preguntar una dimensió de la que en parlem poc, que és la tristesa. Luisa, ¿se puede estar muy triste y la tristeza tocar la esperanza?
Por supuesto. Se puede estar triste, se puede estar preocupado, acongojado, pero la esperanza en Dios nunca se pierde. O sea, tú puedes estar preocupada, deprimida, triste, pero sigues confiando, sigues rezando, sigues pa'lante.
¿Crees algunas veces que cuando alguien tiene alguna etapa de tristeza, cuando algunas veces incluso la depresión llama a la puerta de la casa, un poco se ponen demasiadas etiquetas y nos olvidamos mucho de la persona que está detrás y que la persona tiene todo un itinerario vital?
Efectivamente, o sea, puedes pasar una época de depresión, de pasarlo mal, pero no perdamos el punto de vista de que Dios es nuestro Padre, la Virgen es nuestra Madre. Entonces, yo siempre confío mucho en que, aunque lo pases mal, no te desgarres de Dios y de la Virgen. Pa'lante, pa'lante.
Hemos dicho que muchas personas, por ejemplo, tienen una costumbre de agarrar el rosario y a lo mejor no lo están rezando, pero les da como una compañía.
Efectivamente, es verdad esto. Yo lo he vivido en mi propia carne. O sea, y ahora mismo esperando en la sala de espera me he rezado casi 3 rosarios. La Madre de Dios, la Virgen, la Madre de Jesús, es maravilloso porque nos da paz, nos da calma, nos da pureza, nos da confianza, nos da entrega. Y es muy bonito tener el rosario, si lo puedes rezar mucho mejor, y si no, apretarlo. Y Jesús, me uno a ti, en la cruz me uno a ti, ofrezco esto por ti.
¿No crees que algunas veces hablar así como hablamos de la amistad, hablamos del amor, hablamos de los sentimientos, a la hora de hablar de los sentimientos religiosos hay como un pudor, y mucha gente cuando oye un relato como es el tuyo, que es vivo, es fuerte, está claro que cuando hablas de Jesús, hablas de la Virgen, estás hablando de algo que presentemente lo estás viviendo? ¿No crees que hay demasiadas orejas que escuchan con demasiado prejuicio y dicen, pero esto es muy beato?
Estamos en el siglo XXI. Hay mucho progreso científico, tecnológico. La gente, mucha gente no quiere oír hablar de Dios, no quiere saber nada de Dios, pero hay mucha otra gente que sí, que está muy unida a la Iglesia, al Papa. Hay orejas que no quieren oír porque no están preparadas para oír, no es su momento. O sea, hay otras personas que yo lo estoy viviendo en estos años, 2000, que estoy unida a Dios, a la Virgen, y pido y rezo, y sufro cuando una persona comete un error o blasfema o no hace bien las cosas. Pero sí, hay gente que llegará un momento que oirán a Dios, llegará un momento que nunca es tarde.
El Papa habla muchas veces de la alegría de la fe, habla del gozo de la fe. ¿Tú cómo expresarías esta alegría?
Bueno, es impresionante la fe. O sea, la fe te abre puertas, la fe te da paz, la fe te da entrega, la fe te da correspondencia. O sea, tú quieres a la Virgen y la Virgen no te está tocando, pero tú recibes amor, comprensión, cariño, esperanza. La fe abre puertas. La fe es lo mejor que puede tener una persona.
Parte del éxito de la comunicación del Papa, ¿no crees que tiene mucho que ver que cuando él habla de la alegría, no habla así de una alegría desbordante, sino que habla de una alegría profunda, habla de una alegría que le da paz, Y por eso sus palabras son muy creíbles, porque nacen de esta experiencia.
Sí, la alegría del Papa es una alegría espiritual. Es la alegría de la intimidad, de la espiritualidad. Sí, es una alegría que se puede cortar, pero que no es palpable físicamente. Es interior, es una cosa interior, espiritual.
Yo diría que muchas veces habla con una gran firmeza, y al mismo tiempo aquellas palabras están sonando como muy paternales.
Es muy padre. Es muy padre el Papa Francisco. Es muy, como todos los papas, es un gran padre. Entonces, las palabras del Papa es la piedra de la Iglesia. O sea, es el Papa Francisco y todos los papas. Entonces, es el padre de la Iglesia. Entonces, cuando habla, él tiene muchísimo conocimiento, tiene experiencia, ha viajado por muchos países. Entonces, él cuando habla quiere meterse en el corazón de cada alma, de cada cristiano o no cristiano, de cada ser humano.
Estem molt contents i ens hem sentit molt a gust amb tu, Luisa. Per què ens has parlat així d'una manera, com vol el Papa francès, molt propera, molt fàcil, molt entenedora? Ens has possibilitat poder tocar el misteri de la fe, l'alegria de la fe i la llum de la fe. T'ho agraïm molt, que tinguis una molt bona nit, perquè ens has donat una bona nit. De veritat, les teves paraules...
Moltes gràcies completes. A vosaltres. Vinga, bona nit.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Aquest passat divendres va ser el dia de la ràdio i hem de fer una acció de gràcies, perquè la ràdio té aquesta capacitat ben nua. Per exemple, la tele, quanta manipulació en el sentit positiu o negatiu, quanta llum, quantes coses. I aquí és senzillament la càlida paraula del que estem dient i estem vivint en aquest moment. A quanta gent ha acompanyat la ràdio? Quants moments històrics? No hi ha hagut res més en la nostra contemporaneïtat que el fil de la ràdio. Per això, una acció de gràcies. Estem a Ràdio Estel i podem viure aquests moments, diguéssim, de goig de fe, de gust de fe. Però estem a les portes... Demà serà dimecres, dimecres de cendra. I enguany jo us voldria proposar el que estic sentint. Jo necessito que em posin aquesta cendra perquè cal que jo empetiteixi perquè Crist creixi en mi. Cal que me n'assabenti que Crist m'està arrencant del res. Cal que me n'adongui compte que sóc aquesta criatura que té moltes mancances, que té moltes fragilitats, que en el fons sóc un mendicant del Senyor, que en el fons sóc ben poca cosa. I dic sóc perquè tots puguem dir som, fixeu-vos de veritat, que som petits, 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 en el temps, en l'espai. I aleshores sentir aquesta cendra és com un poder recordar: jo et necessito. Tinc desig de plenitud de vida i sense tu no puc tenir aquest desig i aquest compliment de vida. La Quaresma, doncs, és un trànsit molt important per poder renovar el nostre encontre amb Crist. Per tant, aprofiteu, estigueu molt atents al que us proposen des de les vostres parròquies, perquè davant d'un món tan cronometrat, davant d'un calendari tan ple, davant de tant cansament que s'està notant amb tots, davant de tant desànim, ens va bé un temps profund de Quaresma per retrobar-nos amb l'essencial, per retrobar-nos amb el més profund, per retrobar-nos amb el més determinant: Crist, el nostre Redentor, el que viu, el que ha donat per nosaltres la vida. I que això no doni la sensació que són paraules de sermó, és l'experiència de cada dia. I per això cada dia puc dir: no sóc jo, sinó és Crist el que em construeix. Doncs aprofitem la Quaresma. Adéu-siau, que tornarem a remar.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.